Bon dia, passen 4 minuts de la una del migdia. Iniciem a la sintonia de Ràdio Falset a aquesta hora del vermut. Avui retornant al nostre espai habitual, que són els estudis de Ràdio Falset, després de que la setmana passada vam poder gaudir d'un programa especial des de la Fira del Vi, situats a la bassa de l'Euterpe. Sí, sí, no m'he equivocat, estàvem dins de la bassa coneguda com a bassa de l'Euterpe, que per sort ja no acull aigua, sinó que ens va acollir a l'equip de Ràdio Falset, a l'equip tècnic i qui us parla, per tal d'explicar-vos les primeres hores de la fira, una mica el record d'altres edicions, una situació doncs que ja s'ha repetit els darrers anys i que la setmana passada hi vam tornar per veure com la fila dels tiquets creixia, com s'anava omplint la fira, tot i que una hora després de l'inici del programa es fes la obertura oficial al Teatre de l'Artesana i vam estar més enllà de les 2 del migdia per tal de poder escoltar les autoritats. Val a dir, però, que, i em permetran que comenci aquesta hora del vermut, demanant unes disculpes perquè ens van deixar dos veus molt importants en el desenvolupament de la fira, com són les veus dels presidents de la denominació d'origen Montsant i de la denominació d'origen qualificada Priorat, la Pilar Just i el Salustià Álvarez. És un error que assumim. Bueno, més ben dit, no ho puc dir en plural perquè els companys tècnics no tenen culpa, la culpa és de qui els parla, ja que al nivell de producció no vaig fer els passos necessaris que en altres edicions sí que han fet, i la cosa és que ens vam equivocar i per tant demanem disculpes tant a la presidenta de l'ADO Montsant com al president de l'ADO Priorat per aquest fet que hem intentat subsanar amb el company Manel Sales dels informatius. Després d'aquest petit apunt de disculpa, comencem aquesta hora del vermut marcada per aquest discurs d'investidura de Quim Torra a la Generalitat. Ja sé que va més enllà de la nostra comarca i que també hem de repassar què va donar de si la Fira del Vi de Falset, però toca ara presentar els que m'acompanyen aquí a l'estudi de Ràdio Falset, el César López, bon dia.
Bon dia.
A la Cèlia Monós, bon dia.
Hola, bon dia.
I al Miquel Jardí, bon dia.
Hola.
Gràcies tots tres per acceptar la nostra invitació en un dia com avui, que sembla que Catalunya pot ser que aviat tingui president, tot i que la cosa, com ja portem uns quants mesos, tremola o no està del tot clara pel que pugui fer l'Escup. De moment, permeteu-me que ja avanci pels oients, si no estan seguint el debat d'investidura, que ja ha acabat el candidat Torra el seu discurs, han aplaudit els diputats de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, els de la CUP no han aplaudit, no sé si heu seguit el discurs o almenys què us sembla aquest nou candidat a presidir la Generalitat. No pot ser que no tingueu opinió, perquè amb les tertúlies que portem parlant d'aquest tema sé que alguna teniu.
I les que queden.
Espera'm que contestes primer la senyoreta. Home, que,
Senyora, sempre.
Senyora.
Jo m'he quedat atrinxada del cotxe per poder escoltar tot el discurs, almenys la, diguéssim. M'he quedat atrinxada perquè com que durant el dia a dia sentim tantes bajanades, sentir un discurs en positiu i un discurs que abarca molts aspectes del nostre dia a dia i que abarca la part econòmica, la part social i la part republicana, evidentment, valia la pena doncs, escoltar-ho, sobretot escoltar-ho. Però era positiu, vull dir que jo crec que després de totes les bajanades sentir un discurs coherent, un discurs, diguéssim, de futur, i tenint en consideració amb el moment històric amb el que estem, ha sigut un discurs valent per mi. Per tant, jo crec que és molt positiu. El que no serveix és que diguéssim, jo sentia que diguessin algun tuit que havia dit durant aquests últims anys, o que sigui.
Ell es va disculpar.
Cosa
que molts tuitaires de verd fàcil i d'insult gratuït no han fet.
No només no han fet, sinó que ho han fet des d'un un càrrec públic. I en canvi, jo no sé quins tuits havia fet el Quim, però no ho va fer des d'un càrrec polític ni un càrrec.
Era personal, sí.
Era personal, per tant també s'ha de tindre en compte això. Per mi, jo estic contenta. Jo crec que ens representi algú que tingui, que pugui enllaçar un discurs, que pugui parlar en positiu i tot, ho necessitem. Jo crec que ens ha pujat una mica l'ànim.
A mi també m'ha agradat. M'ha agradat perquè parlant molt de república, cosa que als espanyols no els farà cap gràcia, i el que deia de bajanades, no? Que és, demà les bajanades sortiran a totes les capçaleres dels diaris espanyols. si no me veuràs, han escogido el peor extremista de todos, lo discurs va ser nazi, perquè es diran això, i que no tenen en compte el 50% de la població catalana, totes les bajanades, jo ho han vist aquests dies tot el que han anat sortint, no? Titella del Puigdemont, etcètera, etcètera, etcètera. Els diaris, doncs, que és una cosa que m'ha sorprès molt aquests últims mesos veure que els diaris tenen tot menys imparcialitat, que el segle XXI pensava que això era com un deure sagrat dels periodistes i veig que no. Però pel demés, lo del Quim Torra m'ha agradat bastant. I de la manera que està parlant contínuament de república, fer república, sense deixar part tot el que ha dit ella de la part social, la part humana, l'educació, sobretot l'educació, la cultura, a part de tot això, lo veig valent. Veig un home valent. I també ha dit que ell és molt conscient de que el seu càrrec és provisional fins que es pugui investir el verdader president de la Generalitat, que és el Carles Puigdemont, això ho ha dit en diverses ocasions també. Vull dir, en general m'ha agradat molt i no sé, parlant tant de república m'estranya que els de la CUP no hagin, bueno, si no volen aplaudir, però bueno, un home que vol ser president de la Generalitat i que parla contínuament de fer república, els vots de la CUP haurien de ser positius, almenys després del discurs que ha fet. Ara veurem el que faran.
Demà hi ha assemblea de la CUP per veure cap on s'acaben decidint.
Perquè la primera votació es fa avui, no?
Sí, a les 3 de la tarda es reprendrà el
sí,
ple,
vale.
Tindran veu la resta de forces de
política?
Portaveus de les forces polítiques i s'entén que després es farà la votació, que tothom ja dona per segur que no passarà, ja que la CUP almenys sembla que aquesta vegada no donarà el seu suport al candidat Torra. César.
Bueno, jo per començar he de dir que no l'he pogut sentir el discurs perquè estava fent una altra cosa i m'ha sigut impossible, però bueno, pel que estan dient aquí el Miquel i la Cèlia, em sembla molt bé si he parlat de república, em sembla molt bé si he parlat d'altres coses, de les coses socials, etc, etc, i l'ensenyança sobretot. I en quant com a personatge, jo sempre m'ha agradat. Com a president no sé com ho farà, però com a persona sempre m'ha agradat, ja quan estava a Òmnium, quan va succeir la Muriel Casals, sí. I és un home bastant coherent i bastant fixe amb les seves idees. Què farà la CUP? Bueno, no se sap. A mi l'únic que em fa por de la CUP és que tenia 4 diputats i ara a l'últim CEO van sortir 11. Sí que de les enquestes no pots fer cas a mitges, però clar, és una pujada molt bèstia, és més del doble. Llavors, i ells això ho basen en que volen una república ja. Uh-huh. No crec que el Quim Torra ho pugui fer, ni ho dirà. Llavors, el meu dubte, jo crec que s'estindran, però el meu dubte és si diran que no.
Uh-huh. Bueno, caldrà veure, estar pendents d'aquesta tarda i a veure també què passa a tota la punta que serà dilluns, a aquesta segona votació en què per majoria simple el diputat Torra passarà a ser el president, el candidat Torra passarà a ser el president de la Generalitat. També caldrà veure què fa el Tribunal Constitucional, si accepta o no la petició del Partit Popular de no acceptar el vot delegat de Carles Puigdemont i algun altre dels diputats exiliats, haurem d'estar Toni Comín. Gràcies, Miquel. Estem doncs molt pendents d'aquestes qüestions. Per cert, de reaccions hi ha hagut alguna. García Albiol considera el discurs d'incendiari. Llegim a Twitter. Cosa també...
Que acabo de dir.
Bueno, no és un mitjà, és un...
Sí.
És un membre de la Cambra Catalana.
Bueno, és igual, és el mateix.
Segurament alguns li agafaran el titular.
Bueno, ja d'un personatge com el senyor Albiol pots esperar qualsevol cosa. I per cert, a modo una mica jocós, ara, abans de pujar, m'he trobat amb uns i diu, he anat al cafè i un que estava al meu costat diu, vull un Albiol. I el camarer li pregunta, diu, què és això un Albiol? Diu, un cafè curt. Pues aquí amb això ja es defineix el personatge.
L'Albiol hauria de mirar, abans de parlar als diputats que té el Parlament de Catalunya, això és el que hauria de mirar, la gran afluència votant que ha tingut el PP a Catalunya. És que amb això sol ja s'hauria de retindre de dir els segons que diu.
No, el que passa que té la capacitat per dir una paraula, per dir dues paraules i com a molt una frase. El dia que tingui la capacitat per fer un discurs ja en parlarem. Ara per ara només pot fer aquestes petites intervencions perquè no
allarga més.
No allarga més.
És allò del cafè curt.
No donem per més.
Bueno, deixant de banda el que està parlant, el que està passant en aquests moments al Parlament català, si hi ha més reaccions, tranquils que us les posaré, us les serviré a la taula per tal de que em comenteu aquesta recepció. De moment l'última que ens quedem és la de Carles Puigdemont, que li ha semblat doncs més que un bon discurs el que ha fet Quim Torra presentant el seu pla de govern de la propera legislatura, en què crec que això ja tothom té molt clar i molt assumit que serà del tot menys normal.
Sí, però el discurs era ple de contingut, eh? El discurs deia, diguéssim, actuacions concretes i específiques. Vull dir, no banalitzava en cap cas. O sigui, no deia, no feia volar coloms. Normal no ho serà, perquè ja, o tot és normal ja al final, no saps o és paranormal o és normal.
No, normal no serà perquè ficaran tots els pals a la roda que puguin, això ja ho sabem. Ella també ha parlat de recuperar totes les lleis que el Parlament de Catalunya va aprovar i el Tribunal Constitucional va tombar, doncs no ho aconseguirem perquè el Tribunal Constitucional ho seguirà tombant.
Bueno, per tant, Miquel, ficarà... respecte a això, ahir va fer una, perdona aquest tall, però ahir va fer una puntualització molt interessant en la primera entrevista que va concedir quan es va conèixer que seria ell el candidat, i és el fet que diu, no va parlar de recuperar les lleis, va dir, és que em vaig quedar perquè dic, està molt ben pensat, recuperar el contingut de la llei, o sigui, no la mateixa, perquè ja saps que si presentes la mateixa llei al Tribunal Constitucional dirà, escolta, jo aquesta llei ja te l'he tombat, però clar, recuperar el contingut és el que diu la llei i donar-li un vestit nou, que és un nou enfocament, bueno, no sé si enfocament, però tornar a guardar les bases del que vas presentar. Que pot ser que el Tribunal Constitucional t'ho torni a tombar? Sí.
Segur.
No ens enganyem.
Segur.
Però almenys ja és, no recuperar la llei i ja sé que em diran que no, sinó que anem a veure si podem tornar-ho a presentar i a veure què passa.
Bueno, la pot presentar d'una altra manera, però ja sabem el Tribunal Constitucional per qui està format. Per tant, diran, bueno, això és el mateix, però vestit d'una altra manera. Per tant, no.
El que s'ha de pensar, i hem de tindre ja tots molt imbuït, és de que el 155 no desapareixerà. Desapareixerà de cara a la galeria.
Exacte.
Però a la primera que no els hi agradi, pumba, 155 al canto. I amb això hi hem d'estar d'acord o no hi ha d'estar d'acord. Però que això serà així i que això pot durar mesos, pot durar anys, depèn de com els hi sembli Madrid.
Home, però no vols... Crec que... No sé si va ser el Parlament català o alguna de les forces catalanes va presentar recurs al Tribunal Constitucional pel 155, això parlo de memòria i ho de verificar.
Sí, se va presentar, sí.
Clar, si passa això estem dient que el Tribunal Constitucional haurà d'emetre almenys dictamen i que pot presentar jurisprudència, o sigui, el Tribunal Constitucional haurà de limitar el 150, haurà de limitar el 155, haurà de dir què entra i què no entra. Per tant, això de que es pugui fer lliurement sí que es pot fer, però té les conseqüències perquè el Tribunal Constitucional i la separació de poders, que tothom diu que està més o menys a l'àrea, almenys, de moment, el Tribunal Constitucional encara està allí per presentar els recursos que consideri.
El que passa que jo el 155 el comparo bastant com la crisi, eh? Vull dir, vam entrar en una crisi quan entres en una crisi estàs en un paràmetre completament diferent i has de poder viure amb aquesta situació. Llavors, tu ho pots modificar, ho pots canviar, ho pots girar, ho pots tombar i pots buscar altres alternatives. I amb el 155 sembla que és exactament el mateix. Ha entrat en una fase que no aconseguirem recuperar les institucions o recuperar tot tal com ho teníem abans. Ho haurem d'enfocar i potser ho haurem de dinamitzar i potser li hem de donar una embranzida completament diferent. Però com que el 155 és una cosa intangible, és una cosa que no està articulada, o sigui, amb aquest vestit hi entra tot, és com amb la crisi entrava tot, podies acomiadar gent, hi havia moltes coses que amb l'excusa de la crisi entraven i ara hi ha moltes coses que amb l'excusa del 155 han entrat, i què era abans i què era després no és tan senzill. O sigui que jo crec que assumint aquesta situació li hem de donar el tomb. Hem de ressorgir,
I pensa que el Rivera li està fotent crits al Rajoy perquè diu que és tou en Catalunya.
Oh, claro.
Perquè busca l'extremisme, sí.
Imagina't, eh?
Busca el vot.
Això són vots. Però són vots que li pugen al resto d'Espanya.
L'anticatalanisme ha estat una estratègia electoral des de... Bueno, jo me'n vaig cap als 40 i tota la meva vida conscient, o si voleu fins i tot dir...
Inconscient, també.
No, la política, o sigui, des del moment que la legislació espanyola em deixa votar, jo sempre he vist el mateix, i he llegit coses de més endarrere,
igual.
I és una constant que es va repetint.
Nosaltres això ho hem viscut.
El que passa que ara està molt més exagerat, perquè ara, bueno, és el que dona fruits. La prova la tenim aquí a Catalunya, que ha passat amb Ciutadans, la prova la tenim a nivell nacional, que ha passat amb Ciutadans, i, bueno, i la gent està dient que fotin fora el Rajoy, però no sé què serà pitjor, si el Rajoy, que és el pitjor que hi ha, o encara serà molt pitjor el Rivera and Company.
Bueno, veurem què passa.
Jo per mi, el Ciutadans està a la dreta del
PP,
però a la dreta.
El PP li queda a l'esquerra. Home, el més cal que mira una cosa, és que el que jo no entenc és que hi ha molta gent que encara defensa aquí a Catalunya, parlo no fora, és un partit que va néixer fa 10 o 12 anys per anar contra el català.
Llavors, contra la cultura catalana.
Doncs, llavors, què és el que pots esperar d'aquesta gent? I al damunt, si hi ha part de l'Ibex al darrere que els hi està posant calés a punta pala, doncs mira, fan el que els hi dona la gana.
Bueno, que els hi doni la gana no és...
Bueno, fan,
diuen el que els hi dona la gana. Del suport electoral que tenen.
Ja, però cada vegada el tenen més fort.
Sí, bueno, és... Aviam, ahir va haver una manifestació allà on van anar a Cádiz, els jubilats, van rebre el Rajoy. Sí, no, ho dic perquè estem parlant del Rivera. Hi va haver una pancarta que em va cridar molt l'atenció. Inclús vaig parar la imatge de la televisió per llegir-la bé. Hi havia una pancarta que portava un jubilat que es ve la cara del Rivera i de "Yo soy un hombre de palabra. Nunca apoyaré a Rajoy. No apoyaré a los corruptos." I bueno, la portava, no?, volguem dir, del que dius a lo que has fet.
Sí, bueno. Sí.
Estarem pendents del que passi.
Però clar, si l'anticatalanisme don tants vots, pues, lo lògic seria que no ens volguessin a Espanya, no? Els catalans diguessin, no, marxeu. Hola. Nosaltres encantats de marxar. No, que no us volem, no us podem veure, marxeu.
No, volguer sí que ens volen. El que ens volen és els juzgats.
Sí, és un esclavatge. O sigui,
a terra i amb el peu damunt del coll i nosaltres fem el que ens dona la gana i aquí a Catalunya t'has d'aguantar. Aquest és el problema. No, perquè si fos a igual, o de dir, bueno, d'aquí Catalunya teu en calés, bueno, doncs pues parlem. Escolta, jo amb un que vulgui fer alguna cosa, i parlo, li faig un petó si convé, el que sigui. Però ells no, ells sempre nyaga, i sortiran amb la cara somrient si ens poden humillar, però el màxim possible.
És que no és només, a vegades allò ho minimitzem i ho fem, i només hi posem l'èmfasi a la part econòmica, no és la part econòmica. Sí, la part d'ensenyament, la part de cultura és tot, bàsica, perquè tot. Això, clar, com que és un lliure pensament i te fa escarrassar a mirar l'horitzó i més enllà, això és una part molt, molt perillosa.
Ah, ja veus
això
que
entenc, aquesta és la part, jo crec que a Catalunya aquesta és la part més perillosa, més que l'economia.
Sí, ja veus el que estan fent amb l'escola catalana, no?
Per això. Sí, amb l'escola i amb les opinions...
Que no s'ho creuen ni ells. Ni ells s'ho creuen, que aquí a Catalunya estiguem coaccionant els nens.
No, és que...
I els estem adoctrinant. A veure, això no s'ho creuen ni ells.
Sí que s'adoctrinam, que pensin el que vulguin, i aquest és un problema. Perquè el que es tracta és que hi hagi un únic pensament. O sigui, l'objectiu és l'únic pensament.
I aquí s'ha de pensar que quan s'acaba una cosa, en comencen una altra. Tens lo del Palau de Sant Andreu.
Sí.
Eren 9 mestres que estaven imputats. Ara dels 9, 5 ja no estan. I d'aquí 4 dies iran tots sense imputar. Llavors s'inventaran una altra cosa. I així anem fent. Des del Verd, que tenia que espanyolitzar a tots els nens catalans. I així. I no en sortirem. No en sortirem tal com ho fem ara. Jo crec que s'hauria de ser més radical amb segons quines coses. I no vull dir què.
Bueno, doncs així vas una mica a lo que diu la CUP. Bueno. La CUP diu plantar cara, com abans deien, tothom al Parlament de Catalunya i tancat, sabem lo que passa.
És que si no es planta cara...
Sí. Bueno, aviam, és que
aconsegueixes...
La CUP té part de raó, vull dir, és que, aviam, i sempre ha complert lo que ell ha dit. però jo crec que per aconseguir el que volem hem d'anar una mica a poc.
Sí, això estic
no podem anar a trompades, perquè si anem a trompades rebrem trompades.
No, ja n'hem rebut.
Sí, bueno, però més, vull dir que hem de ser...
Literals.
Hem de fer anar el coco, que els catalans d'això en sabem molt, de fer anar el cap, anar fent com les formiguetes i al final ho aconseguirem.
Bueno,
però...
sí.
El que passa que hi ha d'haver un punt, que això és el que ens costa més, hi hauria d'haver un punt de mala bava.
Sí, sí.
I això és el que ens costa
una
mica. Però si tinguéssim un punt de mala bava, podríem pensar i ser una mica maquiavèlics al mateix temps.
No som els bascos, pues.
Mala bava?
No, mala bava no, una mica més de rebel·lió, vull dir...
Més?
Sí, però potser d'una altra manera.
Exacte.
Penseu el que ha dit el que potser serà, o segurament serà el nostre nou president, el Quim Torra. Va dir fa pocs dies que... tot això la millor s'aconseguirà quan hi hagi 3.000 a la presó.
Pues...
bueno, pues, això vol dir alguna cosa.
S'ha d'anar a la presó?
No, que ha de passar coses molt més grosses perquè faci això. Penseu que...
No parlem res de violència.
I ara no estic parlant de violència ni estic parlant de res, però, per exemple, s'està parlant ja fa anys d'Eslovènia. Oh, mira, Eslovènia va aconseguir la independència sense res. Eslovènia hi va haver més de 100 morts.
Sí.
I ningú no ha parlat.
I els tancs al carrer.
Compte amb comparar la situació catalana-espanyola amb el tema dels Balcans.
No, jo no
compare.
Hi ha desavinences profundes i separacions bastant importants dintre de tot aquell territori. I jo sempre l'he trobat molt agosarat comparar aquella situació amb aquesta. I ja no us dic lo de comparar el nazisme amb el tema català, que hi ha gent que continua caient. L'últim a Twitter em va sorprendre un sindicat de la Guàrdia Civil que dius, però tu no entens què va passar a Alemanya en 1930?
Sí, bueno, però és propaganda.
És propaganda, però és que a mi em demostra que no saben què va passar. Clar, un munt de respostes dient... Hasta em va sorprendre la del Julio Salinas, el jugador del Barça, dient, escolta, jo he anat a Auschwitz, i sisplau, rectifiqueu que esteu comparant coses que no es poden comparar. I la idea aquesta és, no heu entès o no voleu entendre què va passar allà. I si no voleu entendre, tenim un problema gros de drets i de valors humans.
No, jo quan parlava d'Eslovènia no vull dir que s'hagi d'haver sent morts això. L'únic que estic dient és que s'està parlant molt d'Eslovènia, però ningú parla de que hi va haver sent morts. I no, la majoria de gent se pensa, no, allí, mira, van parlar, es van donar la mà i ja està, no. No va ser així. Per això vull dir que és molt difícil parlar, i més quan des del les 7 del matí fins a les 12 de la nit t'està dient el senyor Rajoy que ell no parlarà, que ell no d'això, i que si hem d'estar dins de la llei. Si estem dins de la llei, malament. Totes les lleis s'han hagut de canviar amb revolucions.
Bueno, hi ha revolucions més o menys...
menys pacífiques, més sangrentes, però hi ha d'haver una revolució. El vot de la dona, el vot dels negres, etcètera, tot.
L'esclavitud, sí, tot.
Tot?
Sí. El que passa que, ja ho he dit ell abans, també les coses han de canviar d'una altra manera. Vull dir, no parlem mai de violència.
No, és...
Però, per exemple, això que diu d'Eslovènia, me'n recordo que les Nacions Unides, la ONU, no us separeu perquè és il·legal, que no sé què... I al cap de 6 mesos ho reconeixen. Ara parlem, no parlem dels problemes interns del país, però al cap de 6 mesos és reconegut a nivell mundial. Vull dir, home, també, escolta...
Una nova valoració del discurs de Quim Torra és la de Mariano Rajoy.
Ui, què diu?
Del govern espanyol. El que hem vist i sentit no ens agrada.
Hombre, això ja ho sabia.
Però l'ha sentit?
Molt sorprenent. Home, suposo que ell potser no directament, però els seus assessors
li han
pres nota.
Perquè,
clar... ja,
de la mitja hora que ha parlat...
Ahir va dir, jo no el conec de res, però bueno, potser, saps allò que dius? Bueno, perdona, abans de parlar, informa't. O sigui, tens milions d'assessors que pagues...
Home, milions tampoc, però uns quants.
Bueno, potser milions d'assessors no en tenen, però si saps el que gasten en aprendre idiomes i que no aprofiten, segurament amb altres tipus d'assessories tenen aquella quantitat o més. Per tant, és una quantitat important per estar ben informat.
Potser
el fem servir.
Potser no li ha agradat el fet de que Quim Torra fes servir 3 idiomes en el seu discurs, català, castellà i anglès. Potser això no li
potser s'ha quedat amb la part que parlava en castellà i les altres les ha obviat directament.
Bueno, la d'anglès no anava dirigit a ell, anava dirigit
al Juncker,
president de la Unió Europea, el senyor...
Que m'ha estranyat i tot que el Juncker hagi fet una mena de rectificació aquesta setmana, no? Home, va dir públicament que lo de Catalunya s'ha d'arreglar políticament, que això no pot ser, això ho va dir el Juncker.
Home, qualsevol...
Bueno, és que al final ja carai, comencem a fer nosa.
Aquest dia no anava borratxo, aquest home, eh? Aquest dia anava seré que va dir això. Sí que ho va dir, sí, va dir que això s'havia d'arreglar, que és el que es demana també, que s'arregli políticament, però també ho ha dit lo César, que l'altre costat de la taula, des de les 7 del matí a les 12 de la nit, diuen que no parlarem, doncs haurem de parlar a l'una de la matinada, no? Però tampoc voldran, doncs...
És que jo també ho entenc, eh? Si es posen a parlar, i almenys mirant les entrevistes que hi ha últimament amb els dirigents polítics espanyols, si es posen a parlar, començaran dient que no, i no sabran com, hauran fet cap al sí. Hi ha un perill. Si us heu fixat, a vegades els hi fan preguntes i s'entortolliguen, sí, i diuen el que no volen dir. Sí. Llavors hi ha la possibilitat de que comencin dient no i acabin signant un sí, i això és perillós. Sempre és perillós.
Estarem pendents del que passa. De moment portem ja uns 30 minuts aproximadament del programa. Recordo que tenim dos telèfons, però també si voleu participar en aquesta hora del vermut a través del 977-83-0044 i el 977-83-1135, perquè també volem sentir la vostra versió, la vostra opinió de com s'està desenvolupant.
Avui és un bon dia per trucar, eh?
Per?
Avui és un bon dia per trucar.
Home,
estem debatent alguna cosa important referent al nostre país.
Bueno, jo diria que, com t'he dit al començament de l'espai, ja fa unes quantes tertúlies, jo ja he perdut el compte de quantes i ja en quin any vam començar, perquè la cosa s'està allargant. Potser sí, com tu deies fa una estona, Miquel, que caldrà més paciència, però de moment la cosa ja fa bastant que dura. Ja estarem pendents.
No, però diguéssim que de l'últim discurs d'un candidat a la presidència, que era el del Turull, que era un discurs que, quan jo deia una mica de més de mala bava, era un discurs que quasi que deia demà aniré a la presó i d'allí no en sortiré, amb un molt més positiu, jo crec que la cosa ha canviat. Saps? Perquè una mica d'anar mala bava és això, o sigui, no pot ser que ja sàpiguis les sentències abans de començar, no pot ser que vagin girant els recursos, no, i que una persona tingui aquest poder.
Bueno, estarem molt pendents.
Lo trist és la presó de forma provisional, eh?
Clar, però que el Llarena tingui aquest poder...
Un home sol, sí.
Un home sol,
que pugui decidir sobretot en la regió.
I que tant fot, si et poses en contra, com que si et poses a favor, que el resultat sempre és el mateix...
O la Llarena, que li va dir l'altre dia amb aquella...
La iaia Bolla li va dir...
Si vols t'acuso de rebel·lió, eh? Sí. Home, això un jutge dir-li a una persona que no està acusada d'això... Perquè, clar, la Mireia Boy li va dir, escolta, com és que amb ella l'has fotut a la presó per dir exactament el que vaig dir jo i a mi només m'acuses de desobediència? I li va dir, oh, si vols t'acuso de rebel·lió, també. És que això, diu un jutge, això...
És molt greu.
Ojo, mare de Déu, en quines mans estem?
Bueno, si us sembla, deixem aquesta qüestió en stand-by, repeteixo, pendents de les reaccions que hi puguin haver al voltant d'aquest discurs i... ja esperant una mica els discursos dels diferents portaveus polítics a partir de les 3 de la tarda, quan es reprengui aquest debat d'investidura. A nosaltres una altra qüestió que ens porta i que hem de parlar avui sí o sí és que estem fa una setmana estàvem al pàrquing de l'Euterpe,
a la bassa,
dins d'una bassa. Avui ja tornem a estar als estudis de Ràdio Falset i l'Euterpe ja torna a ser el pàrquing que estem acostumats a veure, ja que ja s'ha desmuntat tota la infraestructura de la Fira del el vi, la 23a edició ja és història, i m'agradaria saber com vau veure i com vau viure a la fira, i si vau anar, si no hi vau anar, si, què us va semblar, si vau estar apretats o no vau estar apretats. Com vau viure la fira del vi de Falset, senyors tertulians i senyora tertuliana?
Bueno, a veure, jo la vaig viure molt bé, em va semblar la millor edició de totes les fires que s'han fet fins ara, per l'espai, per la manera de distribuir-ho, per l'amplitud, etcètera, etcètera. Em va semblar, no diré perfecte, perquè perfecte no hi ha mai res, però em va semblar molt bé, tant com per la gent inscrita, que diu que van ser 70 i pico, que no hi havien sigut mai, per tot, jo diria que va ser pràcticament positiu. L'únic que no m'ha agradat, i no m'agrada cada any, és que s'exageren les xifres. I la gent de fora... no és tonta i se'n dona compte, perquè jo vaig llegir un, no sé si va ser el diari o que havien assistit 30.000 persones.
No, no, diuen 30.000 degustacions.
I a continuació...
Que no és el mateix, eh?
No, això ja ho sé, però a continuació posa 30.000 persones. Llavors, 30.000 persones a Falset, bueno, desapareix Falset, perquè no, és impossible. A mi que em diguin, s'han venut 6.000 d'això, vale, i cadascú que faci les seves valoracions, si cadascú va acompanyat i no n'ha comprat, i és lo doble. Però, home, dir que hi ha hagut 30.000 persones, i abans de la fira ja es deia de l'any passat. I a mi això em sembla perquè l'altre dia vaig estar a Barcelona, i un de Barcelona que ho havia vist o, no sé, o llegit o el que sigui, és el que em va dir. Diu, escolta, 30.000, però jo he estat a Falset, i on se posen? Dic, no, no són 30.000, són molts menys, però és un èxit, perquè només que siguin 10.000, que tampoc no crec que hi hagi hagut 10.000 persones, és un èxit. O sigui que, però...
L'any passat les quantitats que deien que eren reals van ser 15.000. Van dir si és veritat o no.
No, però després ja, aquest any ja es deia que l'any passat hi havia 30.000. O sigui, bueno, sí, però... és una exageració de xifres...
Que... Però l'any passat, me'n recordo que va haver aquest debat i van dir 30.000, se va desmentir i es va rebaixar 15.000.
Però és que tornem a... Jo crec que quan es parla d'aquestes xifres, o almenys des de les notes que jo tinc accés, que són les que envien els diferents mitjans des de l'Ajuntament de Falset com a organitzador, sempre es parla de... Amb aquestes xifres estem parlant de les degustacions. Crec que des de ja fa 4 o 5 edicions enrere, potser fa alguna menys, però jo situaria en 4 o 5, que ja no ni es fa ni es proposa un número de visitants, sinó que sempre és de degustacions, que no és igual de visitants.
Bueno, crec que les degustacions, com a mínim, les has de dividir per 3.
Bueno, si tu vols fer un càlcul aproximat, des de l'Ajuntament no el volen fer, ells parlen de degustacions, l'any passat eren 37.000, i enguany...
Perdona que t'interrompeixi, mira, jo tinc aquí la notificació de l'Ajuntament. Més de 30.000 persones han assistit als actes organitzats a Falset, etc. Això bueno. Està aquí i és de l'Ajuntament.
És la web de l'Ajuntament de Falset,
sí,
això?
Sí, mira, la no Fira del Vi de Falset... Primer posa serveis unes 30.000 degustacions, però després, més endavant, quan ho descriu, diu
doncs
que
ja preguntarem. No preocupis, César, que preguntarem si és així. Si
bueno, per això suposo que deu ser la suma de divendres a la tarda, de dissabte,
és igual,
o diumenge.
És igual. No,
o sigui, no són 30.000 alhora, eh?
Pensa, pensa que dels que venen el divendres, els que venen el dissabte i venen el diumenge, el 80% sempre són els mateixos. O sigui, no és que vinguin molta més gent nova. Pues jo ja he anat 4 vegades a la fira, tu hi vas entrar 3 vegades, això. Que no passa res, però vull dir que dona un mal efecte. Això és com quan hi ha una manifestació d'aquestes del Vox i hi havia 300.000, i dius, collons, però si jo no he vist ni 5.000. Pues és el mateix, la gent se n'enfot.
I si la fan els independentistes i n'hi havia 1.000.000, diuen que n'hi havia 100.000.
Bueno, pues és això.
Sí, bueno.
A part de tot això, ja per acabar, a la fira d'aquest any, per a mi, perfecte. O quasi perfecta, perquè la perfecció, com he dit abans, no existeix. Si hagués de posar de 1 al 10, li posaria un 8 o un 9.
Molt bé. Cèlia, vas vindre?
No, jo no vaig vindre.
Ai, i això, et vas quedar per d'ell?
Sí, vaig quedar per d'ell.
Vas dir massa gent allà.
Sí, hi ha molta gent. Tenies extraescolars i llavors vaig fer les extraescolars.
Bueno, escolta, no ja demanem que et justifiquis.
No, però no em justifico, vull dir que no he vingut i punt. El que passa que és evident que la fira... tant si vas al cap de setmana concret com si no hi vas i vius al Priorat, ho veus. O sigui, veus els preparatius, veus l'abans, veus lo després, veus el moviment, veus gent pels pobles...
I això ens ajuda, al Priorat.
I això ens ajuda.
Aparcar Falset era una mica complicat.
Ara s'ha Falset, això s'ha ficat al mapa a nivell mundial i el Priorat encara més.
No, i mira, una prova, us diré una prova. Després, al final, ja m'ha dit el Jordi que ho podré dir, el dissabte que ve una persona a fer una conferència aquí a Falset i
no, ja pots dir qui és ja.
No, a la Bea Talegón, però fa 7 dies o 8 més, 10 dies, només acabar la Fira del Vi vaig demanar pel dia 19, o sigui que faltaven 2 setmanes. Però saps que no hi havia cap posto a Falset per l'esport ple, el Lotus ple, l'escoleta ple, etc. Dius, collons, doncs això és conseqüència de l'altre, del que estàvem parlant.
És que durant la setmana, aquesta setmana, s'ha passejada molta gent de fora, diguéssim. Sí, sí, i de fora sí. Vull dir doncs, que senties parlar alemà, senties parlar anglès, pels nostres pobles, vull dir que això no era aquell cap de setmana.
I que els hotels i cases rurals estiguin plenes, això et vol dir alguna cosa.
Per això, escolta, ja estan demanant, a mi perquè em van dir la fira, ja estan demanant per l'any que ve.
Sí.
Reserves bueno, l'any que ve.
Perquè saben que no hi ha res.
Pues, vale, tot això és bo, vull dir, escolta.
Ho comentàvem a la fira també amb l'alcalde Jaume Domènech, el fet de que la fira per molts ja s'ha convertit en una cita ineludible i és allò que ho tenen al calendari.
A l'agenda, sí.
Jo m'he trobat treballant fora de la comarca que et diuen, no, bueno, la setmana que ve és la fira, no? I vindrem, vindrem. Clar, ja et trobes que s'ha de fer la publicitat, per descomptat, s'ha de tendir aquesta internacionalització que defensava Jaume Domènech als micròfons de Ràdio Falset i també en la nota posterior del de tancament de la fira, però la gent propera ja té clar que el primer cap de setmana de maig o l'últim de l'abril, depèn de com vagi, hi ha la fira del vi de les dues denominacions de dirigent de la comarca. I aconseguir això no és fàcil. No, no només per l'èxit que li dona...
Ha agafat una empenta internacional molt important.
I bueno, internacional jo trobo que a nivell local s'ha fet la feina. Li passa una mica com l'informe Nielsen del consum de vins catalans a Catalunya, que fa un parell, 3-4 anys es va constatar que hi era i el senyor, el president de l'Incavi ho va tornar a reiterar també els micròfons del programa especial que van fer a la fira, el Salvador Puig. A la fira li ha passat això, a nivell local i es coneix, i la gent la té marcada i la gent ve i repeteix la fira. La internacionalització, Miquel, jo trobo que és un que, si em pregunteu, és el camí que ha de seguir, però compte que és un camí més llarg, eh?
Sí, bueno, jo dic perquè jo he trobat grups d'alemans, he trobat grups japonesos, d'anglesos, he trobat grups pràcticament no, de Nova Zelanda,
els suecs.
Suec, vull dir, llavors, si això no és internacionalitzat, el que passa és que són grups petits. Home, Falset no és un poble que tingui 300.000 habitants, tampoc. Uh-huh. Vull dir, però ja anem pel bon camí. Fa 23 anys, quan se va començar, eren 7. Aquí a la quartera. Eren els tres i el cabo, que diuen, i miren com ha arribat. Uh-huh. Sí que han passat 23 anys, però és que dius, bueno, és que el recorregut ha sigut llarg, però ha valgut la pena. Jo crec que arribarem... Aviam, la fira del vi, jo parlo amb gent de Barcelona, molta gent que la coneix.
Escolta, jo ja et dic, a nivell català, si voleu dir així,
sí.
Ja es coneix, ja és reconeguda, i la gent ve a la fira i, si em permeteu, gairebé diria ve a passar el dia a la fira.
Clar.
Cosa molt important, perquè els establiments de menjar, la qualitat estava a l'ordre del dia. Eh?
I alguns se passen de la copa.
Bueno.
No, està molt bé.
Què esperes amb una fira del vi?
No, bueno, Miquel, no, és que és... encara no m'ha entès el concepte de beure i tastar són coses diferents.
Ja.
Però segurament, que és el que deia, no? Que veus els preparatius i veus el de després de la fira del vi. Segurament els actes que estan condensats en aquells tres dies concrets tampoc no són els més adients. Hi ha de tot, eh? Però vull dir que bé, ve gent a veure. No,
això és inevitable.
Vull dir que això és així.
Sempre m'he de mirar un aspecte que vam intentar destacar en el programa especial del passat cap de setmana. Ens vam fixar molt en el que no es veu entre bambalines, com es preparada. Vam poder parlar amb la Mònica Rull i també amb el Toni Nensans, com el portaveu de comunicació de la comissió organitzadora de la fira. I ens parlaven de com no és una cosa d'avui per demà, sinó que des del setembre ja es comença a treballar i tot el que això suposa. O sigui que una paraula que jo crec que és clau en l'èxit de la fira i que el César li posi també una nota és que s'ha anat professionalitzant. Parlàvem fa un moment de quan era aquí a la plaça de la Quartera amb 7 o 10 ara? No,
no 7 o 8, més cert. Màxim 8 eren.
Clar, s'ha anat professionalitzant gent que s'hi posa amb temps i que el proper pas que dèiem també requereix que hi hagi gent darrere i s'hi posi des de ja. O sigui, ja s'ha acabat es passen els comptes de la 23 anys, es pensa la 24.
Bueno, però és que això, els cellers també s'han professionalitzat.
Clar,
és tot. O sigui, la Fira del Vi és i ha de ser el reflex del que passa a la resta de la comarca. I a la comarca representa que els cellers han agafat embranzida, s'han professionalitzat. Ja veuen que l'objectiu no és només fer vi, no és només elaborar, no és només arribar amb un producte, és anar a comercialitzar, anar a buscar amb aquell o mirar què es fan a altres zones del món. Vull dir que les anades i vingudes dels cellers és espectacular i a vegades me sorprèn i tot.
Home,
o sigui, no, tu penses, no, són uns cellers petits, no, tenen un moviment brutal. O sigui, no paren quiets i al final com tenen temps per arribar a tot arreu.
Jo vaig parlar amb amos de petits cellers a la Fira del Vi, que venen molt, per exemple, a Suïssa, a Noruega, als Països del Nord, Alemanya, i clar, diu, sóc un celler petit, però saps la feinada que porta tot això?
El marketing i històries.
Però ja estem contents, però vull dir, clar, això també els obliga que se professionalitzin ells mateixos. I, bueno, veus que petits cellers que necessiten una paperassa enorme per moure vi cap a Suïssa, cap a Noruega, cap a Alemanya, cap a Estats Units, cap a Canadà, doncs també això, clar, la internacionalització obliga la gent que s'han de ficar al dia en moltes coses.
No només obliga la gent, sinó que... o sigui, encara que tinguin els enllaços perquè algú els hi faci aquesta tramitació, algú els hi faci d'intermediari i els hi comercialitzi, al final el que ho compra també vol saber d'on t'arriba. I també vol vindre i vol mirar com se produeix, vol parlar amb qui ho fa... Mm-hmm. I
moltes vegades volen conèixer la bodega, clar.
Si vau fixar que hi havia tombones...
Sí.
Sí. És una cosa que em va deixar...
Sí, però sempre estaven ocupades, tu.
I pels mateixos, sí. Més pels mateixos.
Bueno, jo és un d'aquells elements que fa uns anys ni m'hagués imaginat veure-ho i quan me'n vaig adonar va ser...
Home, no n'hi havia gaires tampoc,
Però hi eren, Miquel.
Sí, bueno.
Hi eren i precisament no estaven apoyades amb un arbre sense fer-se servir, sinó que estaven desplegades i, com bé fèieu la broma ara...
Estaven sempre ocupades.
Se'n feien ús.
Sí, sí.
Cada vegada més diferents elements que configuren aquesta fira. I el tema del pàrquing, com ho veieu? Perquè jo trobo que és un dels temes que està més verd. I passen les edicions i estem igual.
El pàrquing a què et refereixes?
A poder aparcar.
Sí, però si n'hi ha posto, on ho posaràs?
Bueno, però obrir el camp de futbol antic, no?
Sí, bueno, però el camp de futbol, el ple dia de fira, no serveix per res perquè hi havia... Hasta la primera rotonda que han a Marçà, hasta allà hi havia cotxes.
Bueno, és que, clar...
A dins, a la residència, els pobles de la residència, com que van haver d'avisar els Mossos perquè se'ls hi van omplir, però clar, van anar els Mossos i van dir no els hi podem dir res perquè no hi ha porta. Sí que hi ha un cartell que diu sí, parking residència, però si no hi ha porta no podem dir res a ningú.
Bueno, però això és la conseqüència de la fila del vi, vull dir, esclar, sí, això és el que passa als restaurants plens, els hotels plens...
Sí, Miquel, però que siguin les 8 del matí... i un servidor vaig fer l'intent d'intentar anar al pàrquing del camp de futbol que recordo que enguany hi havia la meitat per cellers i la meitat pel públic, cosa que trobo interessant i que així hauria de ser, i que hagi d'anar a aparcar al tancat.
O si vas trobar posto al tancat, rai.
Home, clar, eren les 8 del dematí,
Si ho mires conceptualment, el que més necessitem als nostres pobles i el que anem més escassos és d'aparcament. Això és un fet. Però el falset és més greu, perquè si fa servir la zona d'aparcament gran per fer la fira, això s'accentua.
Clar.
O sigui, clar, a la millor és buscar un espai idoni i no buscar l'espai que s'aparca per fer la fira. Vull dir que no sé si falta aparcament o falta un espai per la fira. Bueno, a mi falta un espai bo per la fira.
Home, bueno. Jo trobo que la fira ja l'ha trobat, l'espai. Calabassa vam estar molt bé, Cèlia.
Però llavors no serveix com a aparcament? Ja, bueno, però... Vull dir, durant l'any s'ha de fer servir per altres coses, potser, eh?
Bueno, però sí, aquest és el lloc ideal per a la fira, perquè hi ha ombra, és molt pla, és molt gran...
I està dins del poble.
Està al mig del poble, al rovell del... Pues el que s'ha de fer és, a la Fira del Vi, buscar un aparcament gran.
Per tant, vol dir
que... Aplanar un terreny relativament a prop del poble.
Per tant, vol dir que aquest espai potser se li pot donar més usos durant l'any i l'aparcament no s'ha de buscar només pel dia de la fira, sinó s'ha de buscar per altres moments.
També,
Saps? Perquè, clar, una cosa condiciona l'altra. Vull dir, tu no pots tindre l'espai més bo per la fira i que només el faci servir el cap de setmana de la fira.
Bueno,
Festa Major també es fa servir, cuidado.
També es fa servir, però tornem a estar, que és el moment, que són els moments on hi ha més gent i on se necessita més
aparcament. I enguany s'ha juntat...
Jo quan vaig vindre al teu poble el dia del camí de muntanya, sí. Què va fer per d'ell? Va fer el pàrquing a dalt?
Vam habilitar el munt de zones.
De la carretera, perquè no hi havia cap més remei. Doncs sí. Pues, bueno, això és el que s'haurà de fer aquí.
Sí, però vull dir, vam fer vindre la maquinària, vam
cruçar, vull dir, ho vau fer molt bé.
Ho vam deixar a punt, sí.
Jo vaig aparcar allà dalt, perquè em dius d'anar allà dalt, vale? Però ja vau veure que si allò no ho feu, on fotríeu els cotxes? Doncs pues aquí, falset, arribarà un moment que s'haurà de fer el mateix.
Bueno, veurem. També s'ha de dir, les coses com siguin, i si ens hem de cenyir als fets estrictes, és que una zona important de pàrquing com era la del castell, també està ocupada, el pàrquing de l'antiga residència de Sant Josep, que és molt petit, les coses com siguin, però també estava ocupat
El carrer de l'Era normalment de obres... hi ha 30 cotxes allí, normalment.
I perquè els el carrer de l'Era està com està.
Està amb obres, clar, vull dir, el que està amb obres, i el pla de l'església està amb obres,
etcètera, etcètera. Doncs,
llavors, clar, tot això suma.
Sí, sí.
Però sí que et fa falta un pàrquing.
Ara, no, però els dies que hi ha curses, que s'ha dit moltes vegades, també falta aparcament.
Sí, sí,
sí,
quan,
sí,
quan hi ha algú que hi ha...
Que sobresurt una mica més de...
Que quan venen més de 1.000 persones ja tens problema.
Ara, jo també us he de dir, amb certa sorpresa, que va venir un company de feina de fora de la comarca, que li vaig plantejar la qüestió del parc, i no, i ell s'ho va prendre amb tota la neutralitat, de dir, però és que és normal, jo assumeixo que vinc en un municipi que una vegada a l'any té aquest acte i que pot ser que hagi d'aparcar...
El Quinto Pino.
Sí, perquè va ser un dels que se'n van anar cap a la rotonda de Marçà.
Deu ser de Barcelona, aquest nano. Estan acostumats proper, a viure allà.
Bueno, a mi em va sorprendre perquè allò veia, no, sí, tranquil, si sí, és lo normal.
Deu ser de Barcelona o de la gran capital, que lo normal és no aparcar.
Ja està bé que ens visiten i que a més van, estan bé, pues, aquesta qüestió que és la que potser necessita millorar, la que li posaríem al semàfor àmbar, doncs... sorprenen els públics visitants, sorprèn força bé. Ara hem d'estar pendent, doncs, de la propera edició. César, volies apuntar alguna cosa?
Sí, bueno, doncs volia dir que sí, que la fira ha sigut un èxit i que cada any n'està tenint més, però que al fondo l'èxit de la fira i l'èxit de la comarca són els vins. I els vins han tingut molts prèmits, han tingut les màximes puntuacions, se'n parla tot arreu. I això és el que més ajuda a que sigui gran o que es faci cada vegada més gran la fira de Falset. Perquè amb uns vins dolents com pot haver-hi, no sé, por ahí, la gent no et vindria. Però ara la gent sap, parles de Priorat o parles de Montsant i diu, collons, quins vins... Un poco fuerte, et diuen, si són de fora. Un poco fuerte, però és bueno. Pues ja està, amb això n'hi és suficient.
Bueno, hi ha de tot, les dues denominacions d'origen de la comarca, si alguna cosa tenen, és que a part de l'aposta per la qualitat, que em fa molta gràcia recordar fa 5 o 6 anys que es començava, o almenys jo recordo haver començat a sentir aquest discurs de ei, la qualitat, veus que a la llarga té sentit, que hi va haver algun crit, algun soroll, però que aquesta és la via que s'ha de seguir. Veurem, doncs, què passa més endavant.
Bueno, és que la qualitat és... Aviam, la producció del Priorat és molt petita. Si no ens basem en la qualitat... No, la Rioja produeix 50 vegades més que nosaltres.
A la Rioja, si no estic equivocat, hi ha una bodega que fa més que tot el Priorat.
Bueno, doncs ja està.
Una bodega sola.
Bueno, doncs
llavors... Fan milions de botelles.
Bueno, doncs, llavors nosaltres, com que som una comarca petita, amb una producció petita, no, l'únic que tenim és la qualitat. Perquè per quantitat no podem competir mai, doncs. Ah, no. Em sembla bé que s'hagi apostat per la qualitat. I ojo, jo a tothom que parlo, quan parles del Priorat Montsant, el primer que et diuen, allò és qualitat fora de sèrie. Tothom t'ho diu això, eh? Bueno, tothom que li agrada el vi.
El pot petit sempre hi ha la bona confiança.
I l'altra cosa que et diuen és que sempre està lluny. A mi és una cosa que em fascina.
Sí, coi, a Reus... Hòstia, a Falset, però si són 20 minuts de cotxe...
Bueno, va, mitja hora.
No, en 20 minuts, si no hi ha tràfic, en 20 minuts vens.
Bueno, el que passa és que és normal trobar camions.
Bueno, això
20 minuts és de la sortida de Reus a Falset, sí. Això sí. Ara, quan entres a Reus...
Bueno, ja...
Però és a prop. Jo vaig molt sovint a Reus i en 20 minuts el que diu... En 20 minuts ets a l'entrada de Reus, a la rotonda, si no hi ha trànsit.
Bueno, la qüestió és que la distància continua sent, però que almenys una vegada a l'any sembla que no sigui tan lluny, i ens visiten de les comarques veïnes i també d'una miqueta més lluny, i cada vegada sembla, o almenys es constata, que hi ha una presència internacional. Però creieu que aquesta internacionalització plena o més notòria la podem arribar a tindre? Podem arribar al públic britànic, al públic francès, al públic alemany...
I tant, això és la meta.
Sí que s'hi pot arribar, l'únic inconvenient que hi veig jo és la quantitat. Arriba un moment que està limitat, no, d'aquí no pots fer més. Pensa que aquí bodegues de 50.000 botelles, de 100.000, sí. Una de 150.000 ja és una gran bodega,
sí.
Llavors, clar, per molta qualitat que tinguis, quan has acabat el teu producte, s'ha acabat tot. És l'únic que pot frenar una mica, però, bueno, amb el que tens...
Però clar, és la quantitat que... Per això venem els preus que venem, també. Vull dir, clar, nosaltres ens hem de limitar, la producció és petita, doncs don qualitat, i quan s'acaba, doncs s'acaba. Espera el pròxim any, i si tant te fa megafes i tant bo se considera a nivell mundial, doncs els preus també poden pujar una mica, i això compensa una cosa amb l'altra.
Jo no ho sé, perquè...
Ja són prou cars, molts del Priorat,
sí,
però... Bueno.
A l'hora d'exportar també. Jo no sé molt bé com funciona, A vegades parlant amb algun dels productors, clar, t'expliquen les dificultats que tenen a l'hora de comercialitzar, que no és allò que agafes l'ampolla, la comercialitzes i la portes a un altre país, sinó que han d'aconseguir els ISOs i han d'aconseguir, diguéssim, les qualificacions per poder entrar a aquesta ampolla amb depèn de quins països,
sí.
I clar, no, l'etiqueta és el resultat del que hi ha dintre, per tant, no només quins passos han de seguir, sinó si han de fer algun recurs en les elaboracions, si han de fer alguna cosa especial per poder entrar en algun mercat o en un altre. Clar, la producció no és tan elevada com per fer, diguéssim, elaboracions concretes per països concrets. Vull dir que no sé
això,
fins on se pot arribar.
Això no es pot fer. Això,
clar,
això,
vull dir, suposo que
l'obvi és aquest. T'agrada bé, no t'agrada, doncs no.
Hi ha un límit d'internacionalitzar, però no és tant un de si t'agrada o no, sinó, per exemple, en algun país doncs els sulfits tenen una... o jo què sé, tenen... Sí. Alguna cosa legislativa que no permet que n'hi hagi un nombre superior o coses,
sí,
d'aquestes,
Del tant per cent, sí.
Coses, no, diguéssim, estipulades per llei o coses de la indústria alimentària, és igual. Però, clar, no hi ha producció com per fer tanta discriminació.
Però exactament. Doncs com que la producció és petita, doncs se ven els països que ho acceptin, i si un no accepta, doncs no es ven, perquè, clar, només falta que vagis... Ara he venut 30.000 botelles, jo què sé...
A Rússia.
A Nova Zelanda, però els sulfits els volen amb un tant per cent. Tu no pots rebaixar 30.000 botelles de sulfits, perquè és que llavors, bueno, si t'accepten el preu nou, vale, però si no...
Miquel, cada vegada es va més a l'OECO. Sí,
sí, bueno,
i té fortes...
Això ho entenc.
Força acceptació al mercat.
Però llavors irà amb tots els vins. A medida que els sulfits vagin disminuint i es trobin altres alternatives, però els sulfits jo no he vist... a ningú que els hagi aconseguit eliminar encara. Quan s'eliminin, si es aconsegueix... Doncs, bueno.
Amb això estem a les mateixes condicions que les de més d'os.
Exacte, l'obvi porta sulfits a tot arreu.
Bueno.
El que no sé és els tants percent de sulfits que poden tindre la Rioja o el Priorat. Això sí que no sóc tècnic en vins. Suposo que... Però hi ha unes lleis que ho marquen, això.
Sí.
Tenim, permeteu-me que enllaci amb el tema amb què començàvem, tenim les declaracions de la cap de l'oposició, Inés Arrimadas, de Ciutadans, que diu que Torra és més radical que Puigdemont i afirma que busca el xoc.
Jo estic curiosa.
I això del xoc,
jo diria que
fa dies que hi ha xoc.
Jo vull escoltar el discurs de la Inés Arrimadas amb atenció, perquè vull saber si fa referència al discurs que ha fet el Torra o és el discurs que ha rescatat d'altres vegades. Perquè a vegades... Digues el que digues, la resposta sempre és la mateixa.
Sempre diu el mateix.
Per tant...
Bueno, però això no ha sigut un discurs, ninguna... ha sigut unes declaracions.
Sí, declaracions, jo diria que és el típic canutasso escoltar... a la sortida del Parlament.
Sí, tarda,
diu, ninguna crida al canvi de rumb, la rectificació i la convivència, crida al xoc, al conflicte, a la confrontació, i amb això corre perill la convivència, l'economia... i de tots els catalans.
Bueno. L'Arrimadas hauria de saber que el conflicte és des de l'any 1714.
Bueno, alguns el situen al 2010.
Bueno, el 2010 va ser el que ens va despertar per segona vegada els catalans, que va ser tot el merder de l'Estatut.
Bueno, estarem, doncs...
Una cosa aprovada pel Congrés dels Diputats de Madrid, uh-huh, i aprovada a Catalunya i pel referèndum català, i que un tribunal constitucional tothom vi... en vez de dir, no, això està aprovat per tothom, si nosaltres no entrem aquí. I perquè quatre del PSOE van presentar això i el tribunal ho va tombar, home, clar, llavors els catalans van dir, no, si és que aquí no hi ha manera. Mm-hmm. En aquest país no hi ha manera. Vull dir, és que ja pots fer-ho. És el que dèiem, mentre hem estat a les lleis, dintre de les lleis, i no hem dit res, i hem anat amb el cap cotxe, no s'han fotut bufetades igual, sempre.
Des de,
Ara parlo del postfranquisme, Vull dir, no tirem més enrere, perquè més enrere encara va ser pitjor. I, bueno, sempre ha arribat un moment que els catalans, pues, o una part important del poble català, dic, bueno, fins aquí m'ha arribat.
Bueno, doncs de moment fins aquí m'arriba a nosaltres, abans, però permeteu-me que fes així la darrera repercussió del discurs de Quim Torra des de català. Els ciutadans, no Ciutadans pel Canvi, no, en Comú Catalunya, assenyalen l'Elisenda Alemany, la seva portaveu, que Torra ha perdut l'oportunitat de parlar per tot el país. Bueno.
Normal.
Cadascú aquests també mira... no són ni carn ni peix, aquests.
Cadascú s'ho mira des de la seva banda. Nosaltres
home, clar, maleneria.
Arribant al final del nostre temps, però el César, ens podries explicar ben bé lo de la senyora Talegón?
Sí, no, jo més que res volia dir... hi haurà cartells a les botigues i als puestos normals que es posa sempre, es faran pregons, però que el pròxim dissabte, dia 19, que és el dissabte que ve, d'avui en 8, a les 7:30 a la sala d'actes del Consell Comarcal d'aquí de Falset, ve a donar una conferència la senyora o senyoreta, no, senyora, és casada i té afillada, ve a Talegón. Pels qui no la coneguin o que no els hi soni el nom, surt molt a Preguntes Freqüents, programa del dissabte a la nit de Falset, i parlarà sobre la llibertat d'expressió i algunes coses més, perquè jo la vaig anar a escoltar fa poc i a mi em van mirar. No diré que em queien les llàgrimes, però quasi. I hi ha una cosa molt important: és madrilenya i estima els catalans com qualsevol o més que els que d'aquí.
Bueno, doncs això serà d'aquí una setmana. Nosaltres marxem, com no, abans agrair al César, a la Cèlia i al Miquel que ens hagin acompanyat. Cèlia, tenim alguna cosa en veu alta?
Què vols saber, a veure?
Aviat,
ja ho tenim,
no?
Què hi haurà? Tenim dates, és al final de juny, primer...
És al final de juny, és el 29-30 de juny i 1 de juliol.
Això ja ho tenim. Tenim algun nom? Es pot dir alguna cosa? Ens vols dir alguna cosa? Si no vols, no, no estàs obligada. Una mica sí, però no estàs obligat.
Una mica sí, diu.
Home, tenim... Bueno, ara faré una part festiva. Tenim algú... Tenim el Joan Rovira.
Ah.
Tenim el Joan Rovira.
Músic?
Músic.
Tenim música ja?
Tenim música. Que, diguéssim, la directora enguany ens farà també... tindrà el seu espai escènic, per tant...
La Jordina Biosca.
La Jordina la tindrem, feia anys que també no feia espectacle, per tant, no feia espectacle dintre de l'Eva Pradell, però enguany sí que fa espectacle dintre de l'Eva Pradell, i la tindrem a la cova.
A la cova del rector?
Sí.
Ah, vale? Molt bonica.
I el proper dia, si vols, te dic més coses.
Vale, vale. Estarem molt pendents de com avança l'Eva i aquest avançament del cartell. El cartell definitiu, això sí, ens pots dir data de cartell definitiu?
El cartell definitiu,
més o menys.
Jo crec que la setmana que ve el tindrem ja...
Enllestit.
El tenim, però el tenim en producció i aquestes històries. Vale? Però que
s'hagi fet... El moment que l'haurà de treure.
No, que s'hagi fet la presentació pública i tot, me penso que és la setmana que ve.
Setmana vinent.
Sí.
Estarem també molt pendents. I també del que ens pugui explicar la Cèlia la propera vegada que ens vingui a veure, perquè entenem que serà abans del festival i ens podrà donar...
Abans ho faré expressament per vindre abans.
A veure si és veritat. També agrair els que esteu a casa. Nosaltres hi tornarem la setmana vinent a partir de la 1 aquí a l'Hora del Vermut. Que passeu una molt bona setmana. Adeu.
Adeu. Adeu. Thank you.